COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És divendres, és 2 de juny, el dia en què sabem que la Generalitat ha multat a Gas Natural amb 500.000 d'euros per la seva actuació en el cas de la Rosa, la dona que va morir a Reus en un incendi provocat per les espelmes que feia servir després que li tallessin el llum. Un tall de llum que es va fer sense comunicar-ho abans a l'Ajuntament i sense comprovar quina era exactament la situació. Allà van fallar molts factors, no només Gas Natural. Ara arriba aquesta sanció de 500.000 euros per la companyia, però també sabem que el jutjat, per exemple, ha arxivat la denúncia que la CUP va presentar per aquesta qüestió. L'Ajuntament manté que ara la comunicació és fluida amb la companyia, però mesos després de la trista mort de la Rosa, encara no s'han adherit al pacte proposat per la Generalitat per evitar casos com el de Reus. Voluntat sí, però no adhesió formal. Han fet un pla particular. Per tant, sanció posada, que es pot recórrer encara, no ho oblidem, i potser tindria més pes sumar-se a aquest protocol conjunt en casos de vulnerabilitat, com ja han fet algunes companyies d'aigua. Com cada dia hi posem música a tot plegat, tal dia com avui, 2 de juny, els Rolling Stones tocaven per primera vegada als Estats Units. Va ser a Massachusetts i sonaven d'aquesta manera. Avui al programa repassarem tota la informació que n'hi ha força, viatjarem també fins les Terres de l'Ebre per saber més de les festes de la plantada de l'arròs que comencen aquest cap de setmana i tindrem llibres, com cada divendres, avui pàgina zero, de la mà de la Ruth i el Pere Gramunt per Dibuixant Reus, una proposta il·lustrada. A més, a partir de la una pujarem fins a la Prioral de Sant Pere amb un guia molt especial i els proposarem un parell de plans per aquest dissabte que tenen a veure amb el vi i amb el vermut. No us ho podem perdre. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Les 12:23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres a Tarragona amb cel poc ennuvolat, alguns intervals de núvols baixos a matinals en punts del litoral i núvols d'evolució diurna que aniran apareixent en zones de muntanya, on sí que no descartem xàfecs dispersos ocasionalment acompanyats de tempestes en zones de l'interior, ja però a la segona meitat de la jornada d'avui. Pugen les temperatures de forma lleugera, un ascens que es notarà especialment a l'interior. Arribarem avui als 25 graus a la capital, als 27 a Reus, als 26 al Vendrell, als 29 a Gandesa i als 30 a Tortosa, i bufa vent fluix, variable, tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, 500.000 euros de sanció a Gas Natural pel cas de l'àvia de Reus, que va morir en un incendi. L'expedient de la Generalitat considera que es va cometre una infracció molt greu perquè la companyia no va avisar els serveis socials abans de tallar la llum. Per l'alarma també que es va generar, diuen, per a un col·lectiu afectat, el de les persones grans. Ruth Guerrero.
La dona a qui s'havia tallat la llum era una àvia de 81 anys i, per tant, pertanyia a un col·lectiu especialment vulnerable. S'havia d'il·luminar amb espelmes perquè li havien tallat la llum, una altra circumstància per qualificar de molt greu una infracció és que s'hagi comès aprofitar la situació especial de desequilibri o indefensió de determinades persones consumidores o de col·lectius especialment protegits. Gas Natural té ara 2 mesos, ara per recórrer la multa escoltem el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Arejo.
No haver sol·licitat prèviament un informe dels serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial, en base a això i en base al que entenem com agravant de l'alarma que es va situar i especialment pel fet d'haver d'afectar com a figura a un col·lectiu d'especial protecció com haurien de ser les persones grans.
Reus emplaça Gas Natural a signar els convenis per lluitar contra la pobresa energètica. Després de la sanció del govern, l'Ajuntament deixa constància que la companyia ja està notificant els talls de subministrament a la ciutat.
I més coses, 3 dies ha trigat l'exgerent de l'empresa municipal de transports de Tarragona a parlar després de la denúncia que feia Ciutadans a la Fiscalia. En un comunicat es defensa, diu que totes les despeses de la targeta de crèdit de l'empresa estan justificades.
Mario Cortés assegura que la comptabilitat de l'empresa ha estat auditada i aprovada pel Consell d'Administració amb normalitat. Ha assegurat que tots els diners estan justificats i pagats en el marc de l'activitat de l'empresa. També els més de 60.000 euros que consten en pagaments d'hotels, viatges, restaurants, compres i multes, entre d'altres. Cortés manté que no ha fet cap mal ús de la targeta de crèdit de l'empresa i que prendrà les mesures necessàries per defensar la seva honorabilitat.
I avui, primera jornada de vaga dels examinadors de trànsit. S'han hagut d'anul·lar 140 exàmens a les comarques de Tarragona. Les aturades seguiran a partir del 19 de juny i també al juliol.
El col·lectiu denuncia males condicions laborals. Diuen, per exemple, que no tenen les condicions adequades de salut laboral i discriminació a l'hora de conciliar. A més, reivindiquen que una pujada del compliment específic que es va acordar entre la DGT i els sindicats ara fa 10 anys. A Catalunya hi ha 112 examinadors i examinadores que realitzen 13 exàmens cadascun cada dia. Això suposa que cada dia de vaga s'anul·laran 1.456 proves que poden arribar en 20 dies de vaga a un total de 29.000 arreu de Catalunya.
12 i 27, una altra protesta, la dels treballadors de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, que han convocat 2 jornades de vaga de 24 hores. Exigeixen a la direcció d'ANAP condicions laborals dignes per a més d'un miler d'empleats de les empreses auxiliars.
Es vol forçar la direcció d'ANAP i les seves subcontractes a garantir els criteris de qualitat i seguretat que requereixen aquest tipus d'activitat i instal·lacions. També continuaran les accions informatives que es fan periòdicament dins de la campanya sindical per aconseguir unes condicions laborals dignes i amb garanties a la subrogació per a aquests empleats, uns 1.350 d'empreses subcontractades. José Martínez, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona.
S'ha decidit fer 2 jornades de vaga, que seran el dia 13 i el dia 20 de juny. En el cas de que tampoc no... això no dona fruits, doncs tampoc no descartem continuar apujant la força de les reivindicacions i les mobilitzacions.
La xifra del matí, el descens del 5,34% a les llistes de l'atur a Tarragona.
Maig ha tancat amb 2.600 persones menys en les llistes de l'atur i la xifra total al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre se situa a les 47.000 i escaig, prop de 100.000 menys que fa un any. D'aquest total, la majoria, més de 26.000 són dones i d'aquestes, prop de 3.500 menors de 25 anys. La demarcació de Tarragona se situa en segona posició en descens de l'atur al conjunt de Catalunya, només per darrere de Lleida.
Una bona notícia, molt bona, la troballa importantíssima i per sorpresa d'un embarcador romà a la costa tarragonina. El moll de pedra natural, que va servir per embarcar pedra del Mèdol i construir la Tàrraco romana, havia passat desapercebut a una platja de difícil accés a Tamarit.
Des d'aquest moll romà, un morrot de roca natural d'uns 75 metres de longitud, amb un canal d'aigua entremig, embarcaven vaixells carregats de pedra en direcció a la Tàrraco romana entre els segles II abans i després de Crist, en època de plenitud constructiva. La troballa no sols ha permès treure al descobert un embarcador que estava a la vista i havia passat completament desapercebut, sinó que també ha desmuntat la teoria que la pedra es transportava per terra aprofitant la via Augusta. La descoberta ha estat totalment casual. Un investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, en un dia familiar a la platja, va saber interpretar aquesta gran roca llisa, una particularitat per la qual es coneix com la roca plana. Va ser en Jordi López, investigador de l'ICAC. Per la zona de la platja hi ha escampats 2 antics carreus i que devien provenir de la Pedrera, un camí actualment desaparegut, en un tram on ara hi coincideixen vies transitades com l'autopista a la 7. Recuperar aquest antic camí romà és un altre dels treballs de futur que obre la descoberta del primer moll pròpiament industrial de l'època romana.
Arribem al punt de 12:45, en plana cultural, ara Malikian i Vicente Amigo, prodigis del violí i la guitarra, seran els caps de cartell de la mostra de jazz de Tortosa.
Malikian actuarà el 3 de juliol a l'Auditori Felip Padrí, també estarà a Tortosa i farà l'únic concert a Catalunya aquest 2017, el considerat hereu natural de Paco de Lucía, al Sevilla Vicente Amigo. Serà el dijous 6 de juliol al mateix escenari que Malikian. Més enllà dels caps de cartell, la programació de la mostra de jazz inclourà una trentena d'actuacions gratuïtes que es repartiran per diferents espais i locals de la ciutat. La banda municipal de Tortosa, que celebra el 75è aniversari, prendrà especial protagonisme amb el concert commemoratiu que farà amb el grup Barcelona Latin, amb els quals s'endinsaran en el món del jazz llatí, i el director de la mostra de jazz és Xavi Bartomeu.
D'obrir-nos a d'altres tipus de músiques que, si no fossin tangencials, tal com comentava Dolors, podien ser inclús paral·leles, però que fossin interessants per al públic en general. De pinzellades d'altres gèneres que d'alguna manera també els poden agradar, creiem que entre tots col·laborem molt més en què el que seria la mostra de jazz, tot i que el nom ho diu tot, és a dir, que el principal seria l'apartat del jazz, d'alguna manera estigui arribant a molt més públic i tingui molt més sentit.
La mostra de jazz de Tortosa comptarà de nou amb les jornades de cuina Cajun, a les quals s'ofereixen la cuina tradicional de New Orleans, rica en productes molt habituals també a la cuina tradicional abrenca. Com a novetat, enguany l'aplicació mòbil del certamen, que es va estrenar l'any passat, permetrà votar l'establiment que hagi ofert la millor combinació de tapa Cajun i actuació musical.
Vinga, 12:32, anem ara als esports. Ruth, què ens espera aquest cap de setmana?
El Nàstic marxa a Tenerife, amb el que jugarà diumenge a les 8 del vespre. Si guanyen aquesta vegada, asseguraran la permanència, i el Reus juga el seu últim partit a casa. Ho fa contra el Valladolid el diumenge també a les 8 del vespre. Per cert, Nacho González potser enfronta el seu darrer partit. I de hockey destaquem que el Reus Deportiu jugarà el seu darrer partit d'hoquei lliga contra el Lleida sense Enrico Mariotti, que ja sabíem, després de fer-se públic, que no continuarà al club la propera temporada. Ho farà, això sí, amb Javi Sama, actual coordinador de l'equip.
Doncs la temporada esportiva que ja toca també a la fi. Nosaltres repassem ara, per acabar aquest bloc informatiu, les portades de diaris i anem al de Tarragona.
Sí, el titular és per víctimes dels radars que més multen de Catalunya per les Serres de l'Ebre i Reus, i la imatge ens la deixa sense res després de 8 mesos d'ocupació.
Anem al Reus Digital.
Veurem l'entrevista al portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus, Juan Carlos Sánchez, i que el govern sanciona amb 500.000 euros gas natural per la mort de l'àvia Reus.
Què tenim al del Camp.cat?
La capçalera és per la Rovira i Virgili, aconsegueix situar-se al top 5 de les universitats de l'Estat, i que Tarragona implantarà mesures de control a les empreses municipals.
I finalment, Diari Més.
Destaca també la multa a gas natural pel cas de l'àvia morta en un incendi, i la imatge és per la Roca Plana de Tarragona, podria haver estat un embarcador romà.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. 12:33, 50 segons i continuem.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Leche President entera, semidesnatada o desnatada. Comprando 2 envases de 1 litro, el litro sale a 65 céntimos.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Dotze i 34, seguim en directe Herrera en Cope a Tarragona. Aquest cap de setmana arrenca a les Terres de l'Ebre les festes de la plantada de l'arròs. La primera cita és aquest cap de setmana a Amposta, i per parlar-ne una mica més tenim amb nosaltres avui a l'estudi a l'Albert Fol, que ell és adjunt a la direcció per les Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, comença, jo deia, aquest cap de setmana arrenca, però tenim pràcticament tot el mes de juny una oportunitat de participar en aquestes festes, no?, de la plantada.
Sí, de fet, el que pretenem amb aquest grup de treball, el Patronat de Turisme de la Diputació ha d'esdevenir un lloc de trobada perquè els agents turístics treballin plegats, no? I el que hem fet en aquest cas amb els municipis que organitzen festes tant de la plantada com la sega és que les organitzin dies diferents perquè així puguem allargar en el temps les festes.
Exacte.
De cara a posar-ho fàcil, no? Perquè la gent ens pugui venir a visitar i veure lo bonic que són les festes de l'arròs.
Sí. Jo crec que ho mantinc, eh? I fa temps que ho sento, i cada vegada que aquí al programa parlem d'activitats que es fan a les Terres de l'Ebre, crec que són molt desconegudes per la gent de casa, per començar, eh? Vull dir, ens costa molt apropar-nos a les Terres de l'Ebre i ho tenim tan a prop.
Sí.
Tant.
Sí, hi ha diferents nivells de coneixença, no?, del territori, i sovint te trobes amb gent que dius, doncs, ostres, m'agrada molt, però fa molt de temps que no hi vaig, o no hi he baixat mai, és més raro, no?
Però
també t'ho trobes.
Però passa. I el cultiu de l'arròs, que és l'epicentre de moltes activitats a les Terres de l'Ebre, és una mica el que es vol impulsar, que ho coneguem una miqueta més, no? Què és el que s'ofereix en aquestes festes de la plantada?
Bé, el fet de... les Terres de l'Ebre es volen posicionar al mercat del turisme com una destinació on el visitant s'hi troba confortable perquè hi ha baixa intensitat de l'activitat turística.
Mhm.
També perquè està molt a prop d'espais naturals amb alt valor, no? Tenim el Parc Natural del Delta, però també tenim el dels Ports, la Reserva de Cebes i múltiples espais naturals protegits per la xarxa Natura 2000. I també un element força diferenciador és que els habitants del territori tenen una marcada identitat i això es trasllada a les seves costums, tradicions, a la gastronomia també.
Sí.
Aquest fet, les festes de l'arròs, que ja venien organitzant-se per separat, n'hi ha una, la d'Amposta, aquesta la que estrena doncs, les festes, ja porta, és la 28a edició,
sí,
de la festa. Ja fa molts anys, no?, que s'organitzen, i el que venen a fer és posar en relleu aquesta tradició, aquesta identitat del territori. Llavors, ens serveix d'excusa per explicar moltes altres coses, no? El que, doncs, un cop allà, les famílies o els amics o gent que viatja sola, doncs, pugui, doncs, fer altres activitats. De fet, en la campanya de promoció que fem conjunta de les festes de l'arròs, el que proposem és que la gent faci escapades, no? Que,
sí,
no? Que aprofiti, doncs, l'excusa de la festa per baixar i estar-s'hi, doncs, al cap de setmana. Ho fem, comuniquem les festes de l'arròs a l'entorn, doncs, més proper, doncs, no cal dir aquí a Tarragona, al nord de Castelló, Aragó, però també ho fem a Barcelona, i intentem cada vegada anar una miqueta més lluny. Estem entre Setmana Santa i inicis de, diguéssim, la temporada estival més intensa, i és un moment en què, doncs excusa com aquesta es fa, proposar, donar... suggerir que la gent ens esculli per fer una escapada.
Exacte. Si algú que ens està escoltant, Albert, no hi ha anat mai, què és el que es trobarà demà, per exemple? Demà dissabte comença a quarts de 11 a Poblenou del Delta, i jo he vist el programa i hi ha festa fins al vespre, eh? Vull dir, això és tot el dia, és un no parar.
Sí, l'element central és això, de reproduir com antigament es feia la plantada, en aquest cas, no? També es fan les festes de la sega cap al setembre-octubre, però en aquest cas la plantada reproduir com es feien. I, de fet, qui ho fa són gent ja gran, no? Que, doncs, ens expliquen i ensenyen, mostren als visitants, doncs, com ara tot això que es fa mecanitzat,
sí,
en el seu dia es feia tot manual i com era de dur, no? Posar-se a l'arrossar i enfangar-se i plantar, doncs, acotxat, un a un l'arròs. A l'entorn de tot això, què hi trobarem? Doncs no cal dir música, gastronomia, jotes, hi haurà, doncs, passejos de carruatges amb els, l'arribada dels plantadors, com arriben amb els cavalls, que és tot molt visual. Per aquells que els agrada fer fotos, és molt recomanable.
És veritat, ja. Jo crec que una de les coses que més sorprèn de vegades quan baixes i veus aquestes grans extensions d'arròs, que realment hi ha molta part que encara es fa a mà, no? I veus en grans extensions, no? Aquells barrets que de cop apareixen i dius, no m'ho puc creure, que això, no? Alguns dels processos encara continuïn sent tan manuals, però aquí ens proposeu un viatge al passat per veure exactament com es feia, doncs, al segle XIX, no? Principis del XX.
Sí, sí, sí. És una mica, doncs, ja et dic, la tradició. També es tenen cura, doncs, els vestuaris, s'acompanya de... Això no ha canviat, doncs, la jota cantada continua,
sí,
estant present, i abans, doncs, bueno, era tradició, doncs, mentre plantaven, es cantava, i això es reprodueix, i com dic, és un espectacle molt bonic de veure.
Mm-hmm. Tenim, és obert, cal agafar alguna entrada, o simplement a partir de l'hora en què comença l'activitat ens hi podem apropar?
En el cas d'Amposta és entrada lliure. Totes, el que és les plantades s'hi pot assistir, després hi ha altres parts, doncs, si vols quedar-te a dinar o així, doncs ja sí que té un cost.
Jo els recomano que entrin a www.terresdeleure.travel, que allà tenen a més tota la informació i, com dèiem, tot el calendari, perquè estem parlant d'Amposta, que arrenca aquest cap de setmana, però després tenim cap de setmana del 10 i 11 a l'Aldea i Sant Jaume d'Enveja, 17 i 18 de juny a Deltebre, també el dia 18 a l'Ampolla, no? O sigui que tenim, ens podem, si aquest cap de setmana ens va just, ens podem redistribuir, no?
Sí, quasi tot el juny tenim festes de la plantada. Sí, sí, fins al 18 de juny, que tancaríem amb Deltebre i l'Ampolla, tenim festes de la plantada.
I com molt bé deies, això és l'inici d'un cicle, perquè després al setembre ens arriba la Festa de la Sega, que a més també veure com evoluciona el paisatge a les Terres de l'Ebre, no? Des d'ara fins a setembre-octubre, és meravellós.
Sí, 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 des de que es planta, no? Quan els camps estan, doncs, no tenen color verd, perquè doncs, estan clar, tots inundats d'aigua i tenen més tons marronosos. A partir de que es planta ja està agafant el color verd, després a partir del juny, doncs, quan ja està més alt, ara ja hi ha bastants camps que l'arròs ja ha crescut i té un aspecte, va canviant de color fins al groc, no? I tornem-hi, no? Una altra vegada, els camps secs, cada any és un cicle que és molt xulo de visitar. No?
Sí, sí. Com molt bé deies, Albert, això és una excusa, després de la plantada una mica, perquè ens apropem a les Terres de l'Ebre, perquè a més això coincideix amb les jornades gastronòmiques que s'ofereixen Amposta, no? Les jornades gastronòmiques de l'arròs. Crec que també hi ha un benvingut a pagès aquest cap de setmana. O sigui que tenim un triar i remenar, no?
Sí, hi ha moltíssimes propostes per d'excuses no ens en sobren perquè sí, vingueu a veure. Hi ha molts productors també que han obert les portes a això, amb la campanya de Benvinguts a Pagès, en aquest cas impulsada doncs, per la Fundació Alícia i l'Agència Catalana de Turisme, on el patronat també hi és soci, no? I bé, també és una experiència bonica, no? d'estar, perquè bé, estem acostumats a veure productes envasats, ja cuinats o a la taula i bueno, conèixer de primera mà d'on provenen és sobretot pels petits, no? Aquells va orientat més a perfils familiars, no? Uh-huh. Doncs en aquest cap de setmana hi ha la possibilitat d'anar a molts productors que normalment no estan oberts a visites. I bé, si entreu Benvinguts a Pagès i busqueu doncs, les propostes que hi ha a les Terres de l'Ebre, n'hi ha una pila a cada comarca.
Exacte. I pel que fa a l'arròs, doncs, també em sembla molt bona idea per anar amb els petits de casa i ensenyar-los, no? D'on ve aquell arròs i també després hem de fer aquest acte de consciència, aquí en parlem moltes vegades, també de consumir aquell producte que és de casa nostra, que el podem trobar, l'arròs del Delta, no? I doncs mira, pot ser l'exercici de portar-lo, mirar es planta i després quan l'anem a comprar és aquest arròs, no?
I tant, sí. Sí. Això també ens ha passat amb les jornades gastronòmiques de la Galera, quan es van unir quatre municipis i el Patronat de Turisme per impulsar això, una promoció conjunta, amb l'ànim d'arribar a públics més llunyans i estimular-los i suggerir-los que no només vinguin un dia doncs, a tastar la gastronomia, sinó que es quedin i també aprofitin doncs, per fer tot l'altre que es pot fer, no? Des de passejades a peu, en bicicleta, observació d'ocells, sortides en vaixell... Doncs això, la idea és el que us deia, no? Que amb la Galera ens va passar que de ser un producte doncs, que tenia una certa rellevància en aquests anys, no? Que hem anat promovent-la, tant com que el turisme és transversal, doncs, ha afectat els restauradors i fins i tot els pescadors, no? Que han vist com han pogut vendre millor el seu producte.
I tant que sí. Doncs ja sabem, primera cita, aquest dissabte, a partir de 11:15, a Poble Nou del Delta, que a més, si no el coneixen, doncs és un lloc fantàstic per començar aquest recorregut per les Terres de l'Ebre i per formar part d'aquesta festa de la plantada de l'arròs. Albert Folch, un plaer haver-te tingut al programa, no em queda més temps, però tu torna quan vulguis a explicar-nos més delícies de les Terres de l'Ebre, eh?
Encantat, moltes gràcies.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Doncs amb això arribem al punt de 3/4 d'una del migdia. Ara és moment de parlar de llibres al programa, però avui el Pàgina Zero no el porto jo, el porta la Ruth i el Pere, convidats de luxe.
Un sentiment que ben mirat és ben comú i tanmateix sembla que de vegades costa d'expressar. El sentiment d'estimació cap a la nostra ciutat, el que ens lliga al lloc en què hem nascut i on ens hem fet grans, allò que ens empenya a mirar-la amb ulls curiosos, que ens fa interessar-nos pel seu passat, pel seu present i, per què no, reflexionar sobre el seu futur. És un avançament del que serà Dibuixant Reus, un llibre il·lustrat sobre la ciutat que, tot i ser projecte, comença a crear-nos un sentiment ja, un repte que està a punt d'assolir-se, si és que ja no s'ha assolit. Ara ens ho explicaran. La seva autora és la Teresa Llorach i està ben acompanyada en aquesta aventura per l'Elisabet Tort i l'Eduard López. A la Teresa ja la tenim a l'estudi, també està acompanyada per l'Eduard. També bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, molt contents.
Suposo que sí, no? Molt contents de presentar-nos. Sobretot això, gràcies per estar amb nosaltres i portar-nos aquesta obra d'art. Jo ja he vist un avançament i m'he quedat paradíssima. I, a més, hi ha un que s'ha quedat super paradíssim i és que el coneixem de sobres i el tenim aquí també a l'estudi, que és el Pere Gramont, el nostre supercompany. Bon dia, Pere.
Avui estic molt content, estic molt ben acompanyat.
I és qui ens ha brindat l'oportunitat i l'havíem de tenir sí o sí, eh? Aquí.
Moltes gràcies.
Expliqueu-nos més d'això, perquè jo dic que és un projecte participatiu, és un projecte a tres bandes o a quatre, si més no, si comptem els lectors que tindreu.
Bueno, vam començar paral·lelament. Primer jo fent dibuixos, li vaig dir a l'Eduard, després vam conèixer l'Elisabet i, mira, ja fa més de 3 anys que vam començar a pensar que això podia ser una realitat. I sí, ara, a més, s'hi afegeix tota la gent que ha comprat el llibre, que fa que realment això hagi pogut ser possible, perquè és un llibre que, doncs, ha costat, també tenia un preu elevat de poder-se fer, i no res, gràcies a que a tothom li ha agradat i hem tingut ganes de tenir-lo, doncs, mira, podem veure-ho fet realitat.
Molt bé. Pere, què en penses tu?
Home, jo... Primer estic molt content per una cosa, perquè al carrer Llobera surt la porta de la COPE.
Ah!
Veig que al carrer Llobera va tronada el campanar, casa Navàs, passador prim. I tot amb unes narracions al costat, no, Eduard?
Sí, és la part textual que la Teresa volia afegir. Ella es va posar en contacte amb mi perquè bàsicament va veure que en el meu blog jo feia incidència de tant en tant en aspectes així de l'urbanisme reusenc i de la història de Reus. Però bé, he hagut de començar quasi de zero, perquè realment, com suposo que la gran majoria dels reusencs, doncs, en veritat, coneixem la ciutat, però superficialment, i al darrere hi ha moltes coses. Anem inserint alguna pindoleta perquè la gent ho vegi també una mica amb els ulls curiosos de la Teresa i amb un rerefons històric a vegades, o no, només un petit vernís històric, i altres, doncs, reflexions sobre el que impliquen aquestes visions de Reus, no? O aquests aspectes de la ciutat que queden reflectits meravellosament, he de dir, pels dibuixos de la Teresa.
A mi m'agradaria abordar aquesta qüestió d'aquest projecte participatiu, i és el fet que és un projecte amb el que compteu amb la gent, amb els futurs lectors, i ja heu preparat, doncs, un tema de micromecenatge a Quòrum, us heu llançat aquesta plataforma, I és que si no heu arribat als subscriptors que teníeu, no ho sé, ara m'ho dieu, eh? Perquè demanàveu 300, potser ara ja els teniu tots i això ja pot ser una realitat.
Sí, a veure, el condicionant era que s'arribés a 300 llibres de micromecenatge a través d'aquesta plataforma que és la de Cosetània. Per això ho vam començar a fer, perquè realment pensàvem que sí que es podia arribar, però ha sigut molt més ràpid del que creiem.
La Teresa s'emociona, és normal, eh? Jo ho estaria també, és un primer llibre, t'esperes la resposta, no, de la gent, com serà, i en aquesta ocasió ha sigut boníssima, però és que és un molt bon treball, és un gran treball. Ho podíem fer, pues això, d'una manera molt fàcil, perquè tenia uns dies límits per poder-nos subscriure, poder-nos apuntar i poder demanar aquest llibre. Ara com comença aquest engranatge?
Encara tenim obert això fins al dia 10 de juny, que acabaria la campanya. La campanya no es pot suspendre ni tampoc pot quedar per sota d'aquests 300. Ja pràcticament hem arribat a aquesta quantitat, o sigui que estem ja absolutament convençuts de que tirarem endavant el llibre. I després d'això, doncs, vindrà tot el procés d'edició, que ja depèn de l'editorial, Cosetània. Això trigarà com uns 3 mesos. La programació que tenim nosaltres és que ho trobarem en coincidència amb les festes de la Misericòrdia, que serà una data especialment rellevant, no? I estem convençuts també de que quan estic al carrer, bueno, primer li arribarà a les persones que s'estan implicant en el micromecenatge, els arribarà al seu domicili còmodament, i després doncs estem convençuts de que estarà a totes les llibreries reusenques, perquè creiem que amb l'acollida que estem tenint de moment, sense veure encara el llibre a les seves mans, doncs quan el tinguin a les mans estem convençuts de que es continuarà venent.
Jo veig que és un llibre que... Però la gent de Reus és estupendo, però és un llibre per poder regalar a la gent de fora de Reus, eh? Perquè sàpiguen les meravelles que hi ha a Reus, sí. Que a vegades, que jo que soc de Reus, amb algunes tampoc no les coneixia, eh? Us dic la realitat. Llavors, és un llibre que es pot també regalar a la gent de fora per saber els béns d'una ciutat, no? Però jo tinc una curiositat. Teresa, com decideixes un dia dir, vaig a dibuixar Reus?
A veure, a Reus no n'hi ha cap de llibre de dibuix, però fora de Reus sí que això existeix. Hi ha diferents tipus de llibres. Això ve una mica de lluny, eh? Un any vaig anar a França i allà el que és el tema de dibuix i l'aquarel·la està molt valorat. Bueno, vaig començar a veure que hi havia llibres d'aquests i a mi sempre m'ha agradat dibuixar des de que anava a l'escola. Bueno, la Vicky ho sap. Vaig començar a pensar que era una possibilitat aquí, perquè hi ha molts racons que no t'hi fixes, si no hi ha algú que t'hi fa fixar més detalladament.
Sí, de fet, secrets n'hi ha molts. D'aquests secrets se n'ocupa l'Eduard.
Jo segueixo la mirada de la Teresa i intento, amb els meus textos, modestament, doncs, indagar una mica el que hi ha al darrere dels aspectes que ella retrata, no? Per això he fet una mica d'investigació. Doncs, bueno, avui, per exemple, he portat aquí un llibre de Pere Anguera. Tenim molts historiadors aquí locals que han fet una quantitat d'estudis impressionants, o sigui, realment aquí comptem amb aquesta ciutat amb un valor humà al darrere importantíssim. I és una mica també el que intenta reflectir aquest llibre. Aquest llibre no es limita a la pedra i a la fusta i tot el mobiliari, sinó que bàsicament intenta veure el que és l'obra dels reusencs, però també a la gent de fora, perquè puguin apreciar el valor d'una ciutat que s'ha fet a ella mateixa. Aquesta dinàmica de la vida quotidiana de Reus i del seu rerefons històric, no? Parlem dels genis que ha donat la ciutat, que alguns són coneguts i altres no. Estic convençut de que surten aquí una gran quantitat de noms, i més que podria treure encara, de gent que molts reusencs ni tan sols coneixen i que són autèntics genis desconeguts.
També hi ha un altre geni d'aquest projecte, que és la tercera, que és l'Elisabet Tor, que avui no ha pogut ser-hi. Comença una mica per ella.
Ens van presentar, ella també havia vist llibres, a Barcelona n'hi ha de llibres de Barcelona, estan fets per barris, i ella també els havia vist. Llavors, bueno, vam coincidir. A través de la maquetació que ha fet, doncs, adquireixen una mica més de... Es veuen més bonics, no? Adquireixen més valor, i ha sigut una miqueta això.
Pere.
Jo que veig que aquest llibre podria tindre una segona part, també, no? Perquè, a veure, sí. Han fet només...
Era la primera idea.
Exacte, no? Però veig que pot donar molt més de sí.
Sí, però ha costat una mica fer aquest... Sí. I
bueno,
llavors no ho sabem.
Però pot tindre una segona part, perquè falten molts racons de la ciutat, sí, sí. I moltes obres.
No hi caben tots els dibuixos que hi han fet.
Va, si algú dels nostres oients ara vol col·laborar, està interessat, vol saber més de vosaltres, hi ha alguna forma d'adreçar-se a vosaltres?
Sí, que facin, un correu electrònic, sí, o...
Que facin un like a la pàgina de, sí, tenim... de Dibuixant Reus, la pàgina de Facebook.
Sí, hem fet una pàgina al Facebook.
Això,
i allà tenim, anem posant les notícies de com estan en la campanya del micromecenatge, i doncs, bueno, com és una pàgina de Facebook, també hi ha opció de posar comentaris i, i contactar amb nosaltres per a... Evidentment, quan el llibre estigui al carrer farem una presentació pública, i, perquè és obligada ja, i llavors també, doncs, a partir d'allí, el contacte amb els lectors crec que serà molt important.
Jo des d'aquí us deixo anar una idea, ara que no se sent ningú, estem aquí en l'intimitat.
Ningú, eh?
No se sent ningú, doncs ho deixo anar. Això, heu de parlar amb la regidora Cerdà d'Educació, perquè això per les escoles de Reus és una forma d'ensenyar la ciutat i ensenyar cultura. Vull dir, crec que això pels infants també pot ser molt maco, eh?
La idea era fer un segon llibre de les festes de Reus. De fet, de dibuixos n'hi han 400 de fets, i al llibre n'hi caben 280 o així. I la idea era fer un segon llibre només de festes, perquè... A veure, visualment és el que té més color. El tema de festa, només pel dibuix en si ja té molt de color, perquè és també on pot haver gent.
Hi ha un vitrall de l'església de Sant Pere que és, que és preciós.
Ruth. Els encomanem això, els encoratgem a que facin un seguiment al Facebook, el Facebook que teniu, que deu ser Dibuixant Reus, i ja està, i allà estem immersos, perquè l'edició ja està a punt, ja està quasi, es tanca ja el juny, o sigui que ja ho tindrem, i per tant, a tirar endavant. No sé si teniu algun llibre vosaltres a la tauleta de nit que estigueu llegint. Ja sé que és una mica un atracament aquí que us faig, però sí, entre editors, entre autors, estaria el joc. Quin teniu?
Doncs ara mateix estava llegint llibres de poesia. Jo, entre altres coses, aquí a Reus porto un grup de poesia que es diu Safareig Poètic, i convidem normalment poetes de dintre i fora de la ciutat, i tinc un parell de llibres que m'acaben d'arribar. Bueno, un realment encara no està a les meves mans físicament, sinó també només en PDF, però que el presentarem aviat, que és de la companya Montse Eloi Cantireta, que està basat en la seva terra, ella és de Tàrrega, i que es diu La boira incessant. I després un altre llibre que ha fet a sis mans una altra companya que ha estat amb nosaltres al Safareig Poètic, que és la Núria Mira amb els mots, Núria Pujolàs. També, com que he estat recentment de viatge, doncs m'he empapat de Shakespeare i estic llegint una introducció a l'obra de Shakespeare.
Molt bé, Teresa.
Per Sant Jordi, com que conec l'autora, vaig comprar gosadies de la Carme Andrada, i és el que tinc a la tauleta de nit, que ja és el que estic llegint.
Bé. Bueno, anem bé, eh? El Pere segur que en té, i
jo
té tinc, moltíssim.
Jo n'estic escoltant la nostra ràdio. Que és el que...
Doncs ja està bé, escolta.
Que de veritat que quedo fascinat del que va passar a Reus amb la ràdio.
Ho deixem aquí, encoratgem a que tots s'animin i comprin, es facin amb dibuixos en Reus, és una meravella, i ho diem nosaltres que som reusencs, eh? I no per ser reusencs, sent objectiu, és una meravella. Gràcies, a l'Eduard, a la Teresa i al Pere.
Moltes gràcies.
Ens retrobem.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Del 26 de maig i fins al 4 de juny, vine a Gastrotour Salou. Gaudeix de la teva ruta de tapes. Degustació més beguda, 2,50 €. I pels més petits, busca la tapa Baby Tour Salou. 60 restaurants, bars i pastisseries et sorprendran. Amb el patrocini de Cervesa Sant Miguel i la col·laboració de l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Salou. Més informació a salou.cat.
Moltes gràcies, Ruth, moltes gràcies, Pere, per aquesta novetat literària de la setmana. Ens queda un minut per arribar a la una, darrera hora que acabem de conèixer. La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Reus han desmantellat a Reus una xarxa de diverses dones de nacionalitat xinesa que estaven explotades sexualment, però atenció, perquè també en aquest cas la Policia Nacional ha desmantellat a la Canonja una organització criminal dedicada a la trata de dones amb finalitats d'explotació sexual i prostitució. Són notícies que acabem de conèixer. Ampliem informació d'aquí a 5 minuts, després del butlletí dels companys del Servei d'Informatius de COPE Madrid. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía ha detenido a tres hombres en Plasencia, en Cáceres, por presuntamente agredir sexualmente a una mujer y grabarlo con el móvil. Vamos a buscar más datos, COPE, en Mérida. Fabián Vázquez.
Los hechos sucedieron de madrugada cuando los tres detenidos introdujeron por la fuerza a la mujer agredida en un monovolumen. Según indica la Policía Nacional, uno de ellos grababa con el móvil y los otros dos realizaban todo tipo de vejaciones a la víctima, llegando incluso a mostrar, según este vídeo, la intención de matarla en un descampado. En ese momento pasó una persona por la acera cerca de este vehículo, algo que provocó que los agresores tiraran al suelo a la mujer y se marcharan del lugar. Los detenidos tienen entre 26 y 28 años y están a la espera de pasar a disposición judicial.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparece en estos momentos en una comisión para explicar su papel en la adjudicación de dos contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa del empresario Arturo Fernández. Cifuentes acaba de insistir en que hizo lo que indicaban los informes técnicos sin ponerlos en cuestión.
Que no valoré ya, o sea, si quiere se lo digo de otra manera. A ver, señor Zabra, se lo explico.
Mire, no valoré, di
por buena la valoración de los técnicos. ¿Lo entiende así o se lo vuelvo a repetir?
¿Cree que los técnicos lo hicieron bien?
Yo creo que sí lo hicieron bien.
La Unión Europea insiste en la importancia del Acuerdo de París sobre el clima. Tras el anuncio de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del pacto, el comisario europeo Miguel Arias Cañete recuerda que la lucha contra el cambio climático tiene que ser un compromiso global. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea rechaza la decisión que acaba de adoptar el presidente de los Estados Unidos, una decisión con la que el mundo sale perdiendo. El comisario contra el cambio climático recuerda que el Acuerdo de París es innegociable. Miguel Arias Cañete insiste que un pacto de estas características no puede depender de resultados electorales.
No cabe duda que con una administración americana más comprometida, más ambiciosa, es más fácil la batalla. La lucha contra el cambio climático no puede depender de resultados electorales concretos.
El 15% de las emisiones contaminantes de todo el mundo, termina el comisario, proceden de los Estados Unidos.
Y a esta hora los examinadores de la Dirección General de Tráfico se concentran para denunciar los recortes en la plantilla de trabajadores. Se han convocado además varios paros. Belén Miguel.
El 90% de los examinadores están secundados esta jornada de huelga que ha dejado a 7.500 aspirantes a conductor sin su examen práctico en toda España. Son datos del sindicato de funcionarios CDSIF que advierte que de no obtener respuesta de la DGT se va a convocar una huelga continua en toda España. Juan Carlos Aedo es portavoz de CESIF.
A partir del día 19 de junio, todos los lunes, martes y miércoles, va a haber un paro total de toda la jornada. Y si esto no sigue así, pues volveríamos otra vez a la carga en septiembre.
Y es que denuncian que dos años después de desconvocar la anterior huelga no se han aplicado los acuerdos alcanzados y no han mejorado ni su seguridad ni sus condiciones salariales.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Se cumplen tres semanas del ciberataque mundial que provocó el virus WannaCry y que afectó a varias empresas españolas. En este tiempo se ha disparado cerca de un 250% el número de peticiones de ayuda al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Carmen Lavallén.
Hace un año y medio que el INCIBE puso en marcha un servicio gratuito para contrarrestar ataques con rescate conocidos como ransomware, como el WannaCry. Desde entonces han sido miles las peticiones de ayuda que desde el día 12 se han disparado de manera exponencial. En 8 a 9 de cada 10 casos, un total de 3.000, han logrado recuperar la información encriptada. Marcos Antonio Lozano es experto del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Desde el WannaCry ya en casi apenas un mes hemos incrementado cerca de un 250%. Las peticiones para este tipo de servicio.
Asegura que el WannaCry ha marcado un antes y un después en materia de ciberseguridad.
La final de la Champions se vive en COPE. El equipo líder de la radio deportiva ya está en Cardiff.
El equipo líder de la radio deportiva está en Cardiff, que es a donde va a llegar en breve ya también el Real Madrid, Eri Frade.
Las expediciones de Real Madrid y de su rival, la Juventus, vuelan hacia la capital de Gales, donde hoy van a entrenar en el escenario del partido, el Estadio Millennium. Primero lo hará la Juventus a las 5:30 y a las 8:30 lo hará el Real Madrid, después de que Zidane, que se ha llevado a toda la plantilla, Marcelo y Ramos, hayan atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial. También hoy comienza el viaje masivo de los 34.000 aficionados, 17.000 de cada equipo, que van a vivir la final en directo. Esto sin contar los que viajen sin entrada, solo a vivir el ambiente de una cita que arrancará a las 9:45 y que contaremos desde las 3 en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y un amplio equipo de la redacción COPE y de la técnica de COPE desplazado a la capital galesa. Deporte en directo, tenis. ¿Cómo va la jornada para los españoles en Roland Garros, Ángel García?
Pues mejor imposible, Eri, porque Garbiñe Muguruza, actual campeona, ya está en octavos de final. Ha ganado en 2 sets a Putin Seba. Está a punto de meterse en esos octavos Roberto Bautista, que está 2 sets arriba y 3-2 arriba también ante Giri Besseli. Y lo mismo contamos de Pablo Carreño, que ha ganado los 2 primeros sets a Grigor Dimitrov, 7-5, 6-3. Ahora está perdiendo 1-0 en el tercero. Y ese peloteo que veis de fondo es el calentamiento de Rafa Nadal, que va a empezar su partido ante Basilashvili.
Y en baloncesto, hoy a las 8:30, segundo partido de las semifinales ACB entre Real Madrid y Unicaja, con 1-0 para los madridistas en el primer partido de la final de la NBA. Victoria cómoda de Golden State ante Cleveland.
Gracias, Eri. Llegamos a la 1:06. Todavía queda mucho mediodía por contar.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Dos equipos. Dos aficiones. Un mismo sueño. Coronarse como campeón de Europa.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este sábado, la final de la Liga de Campeones en COPE. Desde Cardiff.
¿Dónde está la noticia?
Juventus, Real Madrid.
Las horas más calientes.
El Madrid a por la duodécima. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El Mediterráneo es maravilloso, el mar, la gente, la comida, el vino, pero eso sí, como Laudum Roble de Bodegas Bocopa, ninguno. Un vino de categoría, elaborado con uvas seleccionadas de los viñedos más antiguos, cepas viejas de Monastrell y con una botella única que ha sido elegida Premio Mundial de Diseño 2016. Disfruta Laudum Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 8 minuts que passen de la 1, reprenem al migdia COPE Tarragona. Hem d'ampliar aquesta darrera hora que els donàvem abans d'acabar la primera hora de programa. S'ha desmantellat a la Canonja una organització criminal dedicada a la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual de dones, prostitució i blanqueig de capitals. Aquesta operació ha tingut lloc a un conegut local, a la Nacional 340, a l'alçada de la Canonja. Hi ha 7 persones detingudes i s'ha desmantellat els responsables d'aquesta xarxa dedicada a la tracta de dones amb finalitats d'explotació explotació sexual. S'ha alliberat 5 dones que eren víctimes d'aquesta explotació. Les obligaven a prostituir-se mitjançant coacció, no els donaven menjar i en alguns casos fins i tot han patit abusos sexuals. També s'ha desmantellat tot un entramat econòmic que es calcula que tindria un patrimoni general superior als 2 milions d'euros. I en paral·lel s'ha desmantellat a Reus una xarxa que explotava sexualment diverses dones de nacionalitat xinesa. Els serveis es publicitaven a pàgines dedicades a la prostitució i també a la premsa escrita. En aquest cas hi ha 5 detinguts. El prostíbul el controlaven una dona, també xinesa, i un ciutadà bolivià. Tots ells ara estan detinguts. És la 1:10, pràcticament.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 1:10, Ruth, la veritat és que a vegades l'actualitat ens trasbalsa molt, eh? Però
sí,
hem de
sí,
continuar. Bé, una cosa que no he dit respecte a aquesta notícia que donàvem ara mateix, recordem que la Policia Nacional té diferents vies en què podem denunciar com a ciutadans si veiem alguna actitud sospitosa, diguéssim, es pot fer a través del telèfon 900 10 50 90, 900 10 50 90, o el correu electrònic trata@policia.es. La denúncia és totalment anònima i confidencial. Seguim pendents de si hi ha qualsevol novetat d'això, però, com dèiem, la vida ha de continuar i tenim moltes coses de les que parlar avui i molt poc temps. Demà, no sé si tens plans, Ruth, però tens una cita.
Sí, sí, jo ja m'escapava, de fet, d'estudi.
Tu ja marxava, la Ruth
sí,
ja marxava.
Per demà, per agafar
lloc. Se'n volien allà cap al Serrallo, perquè demà hi ha una nova edició del Fil Vermut, en aquest cas és en benefici de l'associació Aurora, i tenim a l'altra banda del telèfon a un dels impulsors d'aquesta iniciativa, el Xavi Romeu. Què tal, Xavi, bon dia?
Hola, bon dia.
Mira, la Rulla marxava, però fins demà no hi sereu al Serrallo.
Que no s'escapi, que no s'escapi.
Jo corrents cap allà.
Clar, escolta, què és el que teniu previst per demà? A veure, què passarà al Serrallo?
Doncs demà tenim un fil vermut de gran format, dels que fem habitualment, però en aquest cas és de gran format, en el que portarem una altra vegada tota la festa al Serrallo, com ja fa, ja és la quarta edició que portem la festa al Serrallo. Vale. Portarem jocs infantils, com fem sempre, portarem tallers també per nens, portem activitats de tot tipus per adults i infants, i el que farem és intentar que tota Tarragona baixi el Serrallo per gaudir d'una festa familiar i en benefici d'aquesta entitat, que és l'Associació Aurora, que aquest any també compleixen els 30 anys i podria ser una bona manera de dedicar-me.
Exactament, perquè tot això, evidentment la festa, perquè veig aquí, evidentment del vermut que no pot faltar, tenim música, un tallers, masterclass de zumba fins i tot, no? Conserve, tenim de tot, però tot això és per una causa, en aquest cas és per recaptar diners per l'associació Aurora. Per aquells que no els coneguin, Xavi, com ens explicaries, com ens els definiries, què és el que fan?
Mira, és una entitat de famílies que el que vetlla és per intentar inserir a la societat, a nivell laboral, a tots els seus familiars, que el que són familiars que tenen capacitats diferents a nosaltres.
Mm-hmm. Per tant, tot el que recapteu demà anirà cap a ells, cap a l'associació?
Sí, el 100% del recaptat en Cancel Vermut va per l'entitat que en aquest cas ens demana ser beneficiaris d'una d'aquestes ajudes. Mm-hmm. I aquesta vegada li toca bé a la Fundació Aurora.
Demà hi seran presents, ells també ens podran explicar, no?, en més detall tot això, el que fan ells, no?
Sí. Ells hi seran allà, tindran el seu propi stand en què explicaran tota la seva missió i els objectius que tenen com a associació, però l'important és que, tu dic, l'aportació, diguéssim, que demà recaptem va per el projecte d'inserció laboral dels seus familiars.
Uh-huh. La veritat és que teniu un bon historial darrere, Xavi, amb aquest projecte del Fil Vermut, perquè ja ho he ajudat a diverses entitats i jo crec que cada vegada que parlem diem, hosti, és que la darrera vegada va ser un èxit. Demà ja us heu marcat algun objectiu? Sé que teniu 200 litres de vermut i Zaguirre preparat.
Sí, tenim això, tenim també patates d'un dels patrocinadors, de Free Rabbit, també unes 800 unitats també per la gent que pugui venir. Tenim també de Coca-Cola tot el tema d'aigües i refrescos per la gent, pels nens i per la gent que no consumeix alcohol. I tenim moltíssimes coses, tenim regals, tenim també un taller superdivertit que el portem nou al Serrallo, que és un taller que que es pop, que es diu Pop-Up, que és de fabricar formes geomètriques.
Sí.
Tenim la masterclass de Zumba, que ens fa Sinus Dansa, que és el nostre grup d'animació. Tenim també un concert de música tradicional que ens ofereix en tota la Cosa Tània, que també ja portem 40 anys amb nosaltres. I tenim moltíssimes novetats i sobretot molta festa per la família, per poder anar als teus fills i gaudir d'un bon dia.
Exactament. Per tant, digue'ns coordenades, Xavi, vinga, perquè tothom es vegi preparant ja per anar-hi demà.
Això demà estem just al costat de la confraria de pescadors, d'acord? El que és a la zona de Moll de Costa, que dona just al costat de la confraria de pescadors. Al davant de l'antic edifici de la Pura, el que es creixia com l'antic edifici de la Pura.
Vale, perfecte.
I allí, sota, hi ha una pèrgola molt, molt gran, i estarem allí sota. Allí sota, en el nostre got gegant, que sempre presideix els actes aquests populars que fem.
Exacte, o sigui que si s'apropen als Serrallos us trobaran fàcilment.
Identificaran de forma ràpida.
Exacte. I podem col·laborar, doncs, a més de passar una molt bona jornada, podem col·laborar en aquesta causa. Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta. Sabem que estàs de viatge, però escolta, ens veiem demà al Serrallo, eh?
A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. D'acord?
Gràcies.
Som aquí baix demà. Fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu, adéu.
És un quart de dues, Ruth, el que anem a escoltar ara és un privilegi que has tingut aquest matí.
Sí, sí, jo aquests privilegis que em dones tu l'oportunitat i que avui m'han donat des de Codo l'educació...
Ah, aquí anem.
Ara escoltarem quin privilegi ha estat.
On has estat?
Ai, a la Prioral, a la meva estimada Prioral de Reus, al Campanar també, hem pujat. I jo recomano que la gent s'apunti, que els nostres oients s'apunten també, perquè hi ha dates i força dates per poder veure.
Però, o sigui, que hi podrem pujar, i podrem anar tots si ens apuntem a temps?
Sí, sí. Doncs, jo diria que sí.
Mira, no s'ho perdin. 30 segons i la Ruta ens ensenya on ha estat aquest matí.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
És divendres, fa bon temps, bueno, avui una mica així, regular, però bé, fa calor, això sí, i hem dit, arrenquem el cap de setmana. Ens han vingut per això ganes de sortir d'estudi en aquest estrenat mes de juny, i sense cap dubte una de les activitats que no ens podem perdre és la visita a la Prioral i al Campanar de Reus. Alguns els coneixen, ara els hi podem donar una mirada renovada. Ens la presenta el Jesús Martínez, de Codo l'Educació, que està ja amb nosaltres. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Ruth.
Que eixerit, m'encanta el Jesús, eh?
Mira, gràcies.
Sí, sí, és molt actiu i ara coneixerem per què ho és, perquè no para. No ens cansem mai d'estar en un espai com aquest, és imprescindible de visitar. I és que el Jesús està esperant un grup per tal de redescobrir-los, aquests emblemes de Reus, i nosaltres hem tingut, doncs, farem aquest petit tastet abans de rebre aquest grup, que avui és en anglès, per cert.
Sí, i tant. L'oferim les nostres activitats tant en català com en castellà, però també l'oportunitat de practicar idiomes. Llavors, en aquest cas, ens han demanat que ho fem en anglès, i també és part del joc.
Doncs molt bé. Explica'ns una mica aquest joc del que gaudirem aquí a la Prioral, al Campanar.
Bé, és una activitat conjunta, tant de l'Església com el Campanar, de veure-la d'una altra manera, de descobrir-la. Llavors ho fem, sobretot quan és en escoles, doncs amb joc. Aquí tenim el ganxo de les tres claus de Sant Pere, que amaguen el reliquiari. Llavors, és com un joc de pistes que ells han d'anar trobant les tres claus superant unes petites proves, uns enigmes, que els ajuden a descobrir, doncs, què és una església, què és el gòtic, l'arquitectura del gòtic, val? Una mica la història de Reus, i llavors, quan això està ja solucionat, ja hem superat, tenim les tres claus, hem obert el tresor, doncs pugem al campanar. I aquí descobrim un altre tresor, que és el llenguatge de les campanes, el món de la campana, la comunicació, i aquesta torre realment impressionant que tenim aquí a Reus.
Tinc moltes ganes de pujar aquests esglaons, que sembla que no, però pesen, eh?
Sí, sí, n'hi ha uns quants, eh? N'hi ha uns quants i a vegades costa de pujar fins dalt.
Molt bé. S'ha de dir que heu recuperat aquesta activitat pel públic en general. No l'heu deixat de fer per grups escolars, però sí pel públic en general, i heu pensat que l'estiu era un bon moment.
Doncs sí, ja ho havíem fet al principi, sobretot al voltant de les festes majors de Sant Pere i de Misericòrdia, que és quan la gent potser li crida més i s'hi fixa més. Ara havíem fet un petit parèntesi, doncs ara hem decidit recuperar-ho. Demà fem una visita en col·laboració amb l'Institut Ramon Muntaner i també amb la Biblioteca Pública de Tarragona, precisament, que van fer un cicle de xerrades sobre el modernisme i sobre la Prioral, i llavors demà venen a conèixer el Pere Mata i a conèixer la Prioral. I llavors, a partir d'aquí, hem decidit tornar a obrir cada primer dissabte de mes, doncs aquest estiu. Per tant, primer dissabte de juliol, primer dissabte d'agost i primer dissabte de setembre, a 7:45 del vespre, en el qual farem aquesta descoberta una mica adaptada al públic en general, però tampoc sense masses canvis, eh? És a dir, l'essència és la mateixa, a la gent l'altra vegada li va agradar molt i per tant serveix per, bueno, és l'excusa per conèixer el que tenim a casa, que a vegades ens n'oblidem.
Iniciativa organitzada per l'Institut Ramon Muntaner i la Biblioteca Pública de Tarragona, conjuntament amb vosaltres, i en el que has participat fent una conferència sobre les campanes, el campanar, els campaners, perquè tu tens un lligam especial.
Bé, jo sóc campaner una mica de la competència. Sóc campaner de la Catedral de Tarragona, un dels membres del grup de campaners des de fa uns quants anys, del 98, i ara amb un grup de veïns de Montblanc hem engegat el grup de campaners de Montblanc. Llavors, fa molts anys que ens arrosseguem amb el tema, i a banda ara, també a través de Còdol i a través de la Diputació, estem fent un estudi sobre tot el món de la campana que hi ha a la província de Tarragona, a les nostres comarques. I a partir d'aquí una mica venia aquesta xerrada, no? Una mica ja fer un petit tastet del que havíem trobat al Camp de Tarragona, esperant que aviat es pugui presentar el llibre ja més ampli de tota la província.
Que per cert, a Tarragona esteu molt lligats també, feu moltes activitats a Tarragona, eh? Des de Còdol.
Sí, des del principi de Còdol, que estem al tema del port, el naixement del Museu del Port, abans es feia des del camp d'aprenentatge del port, després Museu d'Història, Museu Arqueològic, visites pròpies nostres, i aquí a Reus també, aquí a Reus al voltant del Pere Mata, al voltant de la Prioral, dels museus de Reus, de la Ruta del Vermut, som un cul inquiet.
Ja pots ben dir, perquè feu tantíssimes coses, sobretot visites teatralitzades, visites dinamitzades, que puguem interactuar amb vosaltres, esteu tota l'estona preparant-nos diferents activitats com la que avui teniu. Algun detallet que puguem descobrir sense dir massa, però, d'aquesta visita? Algun element que et cridi potser a tu l'atenció?
El patrimoni és viu. No ho sembla, però es viu. Per tant, cada vegada que hi puges descobreixes una cosa nova. Una de les últimes coses que ens vam fixar, no és que no ho sapiguéssim, és que sí que havíem llegit els llibres, per exemple, que el campanar de Reus l'havien fet amb pedra de Salou, però clar, tampoc teníem molt clar d'on. I si et mires bé les pedres del campanar, veuràs que està ple de petxines. I llavors després seguim buscant, resulta que és del cap de Salou. Per tant, una mica de mar també ha vingut a parar aquí a Reus, al campanar.
Sí, sí, és curiós, que el mar hagi vingut en un espai que té 5 segles d'història.
Sí, sí, pobre, va ser un... Jo sempre ho explico, que és una mica la història d'una mica com un col·laborat de la televisió, perquè va costar bastant, Va ser, com va passar molts llocs, l'església es queda petita, se n'ha de fer una de nova, però a l'hora de pagar tots són problemes, val? Hi ha anècdotes molt curioses, com per exemple que l'arcabisbe prohibeix treure pedra perquè es treu sense el seu permís, per tant aturar les obres, evidentment que no hi ha diners, però alguna també molt sonada és que el campanar està col·locat, no direm mal lloc, però no on havia d'estar. M'explico, és a dir, el senyor de Reus, el senyor que tenia el castell just aquí al darrere, volia que el campanar estigués a la zona de l'absis, és a dir, on ara hi ha la placeta, però es va decidir que el campanar era l'últim que es faria, perquè el vell ja devia funcionar prou bé, el que importava era fer una església més gran perquè hi capigués més gent, això era el prioritari. Llavors, comú d'aquí de Reus, caps de casa, etc., van decidir ignorar completament les ordres del senyor. Llavors van esperar fins a l'últim moment, que ja no era imprescindible decidir què fèiem, si es feia allà, si es feia aquí, on es feia, i llavors els jurats de Reus, etc., van decidir fer-lo on està ara. Quan havien començat les obres, van aparèixer el batlle, que era l'enviat del senyor, i va posar una multa a l'arquitecte perquè havia desobeït les seves ordres. Per tant, les obres van parar altra vegada, van venir pèrits de diferents punts de Catalunya, valorar on era el millor, fins al final van decidir que el millor era aquí on està ara, i aquí va continuar.
Saps que soc de Reus i aquesta història no me la coneixia, Ens l'has presentat tu, Déu-n'hi-do, quins tresors deu guardar aquest prioral, aquest campanar, aquesta església que tant ens agrada als reusencs, i que de vegades deixem una mica al marge, Ara és l'oportunitat, en tenim moltes, ja ens has dit que l'estiu estarà ple de visites, com ens podem apuntar?
Bàsicament a través del nostre web, codoleducació.com. És molt fàcil, allà hi haurà el lloc per apuntar-se.
Totes les edats,
Sí, sí, nosaltres és un públic bastant transversal. A vegades hi ha gent que pensa només en el públic adult, hi ha gent que pensa només en el públic infantil. Nosaltres procurem que mínimament tothom s'hi senti còmode. És evidentment que nosaltres venim del món de la pedagogia, del món de l'escola, del món de la família, però ho enfoquem d'una manera perquè tothom es pugui sentir còmode. I a vegades et sorprèn que penses que segons quines dinàmiques la gent gran no les voldrà fer perquè vergonya i tal, i resulta que a vegades s'ho passa més bé la gent gran que els petits. El problema que tenim els adults és que creiem que hem de parlar amb un llenguatge d'adult, i allò no ens fa com a parlar planer, parlar que s'entengui, parlar que ho comprenguis. No parlem normalment amb tecnicismes, parlem d'anar per casa. Llavors la gent que, amb l'excusa dels nens, és quan realment ho entén, i a vegades ajuda.
Estan esperant els nens ja per començar aquesta visita. Repetim, www.coduleducació.com. Allà en tenim totes les visites que feu, al Priorat tot, és que abarqueu moltíssimes coses, molts indrets, no us ho perdeu. Demà enceten aquestes visites a la Prioral, al Campanar i molt més a l'estiu. Sabeu que també ho podem fer com a regal, que això m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, es poden comprar vals regal per convidar doncs, a gent, no sé. Els regals una experiència a Còdol i poden arribar a una visita a la Prioral, una visita al Pere Mata, i és com una festa més, no? Convides a allargar la festa.
Jesús, tot teu, quan vulguis, que ens esperen els nens, ara hi han callat una miqueta perquè estan expectants per veure què ens expliques.
Per exemple, un toc que faríem seria un toc festiu, per exemple, que seria campana, que aquest seria l'estil nostre, el català, que no arriben a donar la volta, i ara podríem fer l'estil més valencià, que és a donar la volta completa, que això ja diuen que fa més festa, no? De fet, un dels jocs que fem amb la canalla sempre és fer-los descobrir quin missatge ens envien les campanes. Llavors, tenim una reproducció de les campanes originals que es van perdre per la guerra, amb les mateixes notes, i provem tres o quatre tocs que estaven documentats de l'any 1920. Per exemple, aquest. A veure, suposo que la gent l'entendrà ràpid. Que aquest seria el toc de foc, o per exemple el de sometent, que té un aire diferent. De fet, una anècdota que tenim és que fa uns 50 anys o així, el campaner es va equivocar i llavors va avançar el toc del treball, que es feia cada dia per dir l'hora de plegar, l'hora de començar, una hora. I com que la campana que es feia era la mateixa del sometent, la gent va interpretar que passava alguna cosa i van haver corredisses pels carrers, la gent amagant-se perquè pensaven que passava alguna cosa forta. I ara aquest és una mica trist, però bueno, és el toc de difunts, el de Painous, que justament ara, tristament, hi haurà un funeral a la Prioral, per tant, en qualsevol moment es poden engegar les campanes per anunciar-lo, que es faria amb l'antiga campana de Sant Jaume i l'antiga campana de Sant Pau. De fet, el toc de difunts és molt ric aquí a Reus perquè n'hi havia moltíssims. És a dir, hi havia el de quarta classe, que és el de Painous, que és el que estic fent jo ara, amb les dues campanes abatallades simplement, és a dir, sense moure-les. Després hi havia el de tercera classe, que era el mateix però més estona. Hi havia el de segona classe, que era amb les mateixes campanes però ja movent-les, ventant-les. Per tant, ja feien falta dos campaners, per tant, era una mica més car. I després el dels més rics es feien servir les quatre campanes que hi havia al primer pis, ventant-les totes, per tant, un mínim de quatre persones. Es podia distingir on vivia la persona, perquè abans es feia el senyal de parròquia, és a dir, a on vivia, val? I a més el dels nens també tenia un toc diferent, que era el toc del bat, que no era un toc més alegre, perquè dins de la litúrgia cristiana els nens que no han fet la comunió, els petits, encara són prou, no saben massa bé el que és bo i dolent, per tant són bastant purs, es considera que és una missa d'àngels i que directament van al cel, cosa que els adults, que ja som una mica més complicats, ja no sabem tant. I a mi també m'agrada molt, a vegades, aquest és un toc que me l'invento, però va molt bé a vegades amb la canalla, que és per un toc per desestressar. Quan ja porten molta estona de visita, a vegades va bé desestressar-se una miqueta i llavors fer un toc una mica boig amb totes les campanes, que no és, evidentment no és el toc general de festa, però bueno, també és un toc bastant festiu.
Jo crec que ens agradarà perquè també que diuen que ho faran en anglès i és una matèria doncs, que a nosaltres ens agrada i que seria molt xulo fer aquesta excursió a la Prioral de Sant Pere.
Doncs que és molt alta i que a dalt anem i hi haurà una campana molt gran que sonarà molt fort.
A mi m'agradaria pujar el campanar perquè veus tot de Reus i a veure amb això d'anglès, que és una assignatura molt... que és parlar en anglès i coses en anglès amb el campanar.
Són l'Alejandra, l'Alberto i el Raül de l'Escola General Prim de Reus. Arrenquem amb la visita. Jesús, tot teu.
Do you want to visit the tower?
Yeah!
Oh, great!
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Una i 28. Avui te n'has fet un far de reusenca, eh?
Sí, sí, avui he estat com a casa.
Avui tindrem, me sembla, el telèfon de reclamacions perquè ho has comprat cap a casa entre el Pere i tu.
Ai, Déu meu, pues el Pere, que és de Tarragona.
Sí, sí.
Dona el Jesús.
Sí, 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 bueno. Doncs acabem el programa, però abans una última proposta. I és que demà, jo no sé, ja han dit que te n'aniràs al Fil Vermut, però si et queda temps, perquè això és al vespre, o sigui que pots compaginar, eh?
Sí, jo sí.
Pots compaginar perquè demà fan la primera fira del vi de Gratallops, celebra demà, que dius, com pot ser que hagin trigat tant temps? Doncs mira, a Gratallops demà han unit els cellers de tota la zona, és una oportunitat única perquè hi haurà tastet de vins, evidentment, de menjar, de música, bé, serà una festa a partir de les 5 de la tarda, entre les 5 i les 9, a l'església de Gratallops, a més, o sigui, a la plaça de l'església. Hem parlat amb l'alcalde, amb el Xavier Gràcia, i ens ha dit una mica d'on va sorgir aquesta idea.
La idea sorgeix de la necessitat, bueno, que fa ja molts anys que es demanava una fira dels cellers de Gratallops, ja que era el bressol i ja que, bueno, que diguem que havia ressorgit tot una altra vegada a partir de Gratallops, no? I gràcies a això, pues, el Priorat ha tornat a tirar endavant una altra vegada.
Doncs mira, a la pedra filosofal dels vins del Priorat,
sí, sí.
Fira del vi demà a Gratallops.
Que bé.
Sí, quantes coses a fer, massa coses en un sol dia. Però bé, esperem que passin molt bon cap de setmana. Nosaltres posem punt i final perquè ja, mira, venen massa coses fins a les dues.
Bon fin de.
Que vagi molt bé. Gràcies,
igualment.
Ruth. Gràcies a vostès per haver-nos acompanyat una setmana més. Ha estat un plaer.